El ple del Congrés acceptava el passat mes de setembre continuar amb el tràmit per tirar endavant la llei de despenalització de l'eutanàsia, un text que ja va ser pres en consideració a la Cambra Baixa prèviament en dues ocasions, tant a l'abril com al novembre de 2019, però que va decaure en tots dos casos per la convocatòria d'eleccions generals. Pareix, però, que a la tercera potser anirà la vençuda i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja ha informat que la llei s'aprovarà el més aviat possible. La futura llei per la despenalització de l'eutanàsia ha obtingut el suport de gairebé tots els partits polítics excepte el Partit Popular, que defensava en el seu lloc una llei de cures pal·liatives, i de l'ultradreta de Vox, que va comparar la llei de l'eutanàsia amb el programa Action T4, emprat per l'Alemanya nazi, per aniquilar tots aquells que posassin en perill la raça ària. Avui, a la tribuna oberta, que mantenim amb els nostres representants polítics, volem tractar el dret individual a una mort digna, el dret a l'eutanàsia. Ho farem en companyia d'en Llorenç Còrdova, portaveu de Sa Unió de Formentera, avui en presència aquí a l'estudi. Molt bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia.
També comptam amb Encarna Maganya per via telefònica, en representació del PSOE. Molt bon dia, Encarna.
Bon dia, què tal? Bon dia.
I també saludem a la Sònia Cardona, de Gent per Formentera, que tenim també a l'altra banda del telèfon. Molt bon dia, Sònia.
Bon dia a tothom.
Bé, ja ho he vist, doncs, ara mateix el Congrés que ha començat els tràmits parlamentaris per aquesta despenalització de l'eutanàsia. No ho sé si potser Encarna Maganya, com a representant del PSOE, vol començar a abordar aquest assumpte, després anem donant veu a la resta de participants en aquest col·loqui.
Sí, clar, cap problema. Sí, tu ho has explicat molt bé. Esperem que la tercera vagi la vençuda, perquè també arribem tard. Vull dir, ja és una llei que regularà l'eutanàsia i el suïcidi assistit. Jo penso que, sobretot amb la intenció de despenalitzar tots dos casos, sobretot el suïcidi assistit, i perquè és important i a més és urgent, portar anys de retard respecte a altres països del nostre entorn, i bueno, i és imprescindible que això surti endavant i que, com ha dit el ministre, i com ara tenim totes les forces progressistes dins del Congrés, que aquesta llei que surti endavant. Aquesta llei està en una comissió ara mateix, s'està debatint per millorar-la en tot el que va plantejar inicialment, que el que planteja era sobretot per els requisits dels els malalts terminals i altres malalts que tenien malalties cròniques, sense autonomia, el dret a decidir, que és fonamental, i que tenim urgència en que això surti endavant i que crec que és necessari. Es va aprovar, si jo no me'l record, per 200 vots a favor i 140 en contra, i tot d'una, hem de dir, com sempre, vull dir que aprovar aquesta llei és important perquè despenalitza casos de suïcidi assistit o el dret a decidir de les persones que vulguin acabar la seva vida. La mort forma part de la vida i que no és obligatòria. Vull dir, jo sempre, això sí que vull sempre incidir, tal com es va fer quan es va aprovar la llei de l'avort o altres lleis, aprovar una llei no vol dir que sigui obligatòria, no obliga a que ningú la usi, però sí que despenalitza i dona dret a les persones que la volen utilitzar, tal com que a vegades la dreta segueix insistint en aquesta història. La llei no obliga, i amb això podríem començar el debat, si vos pareix.
Sònia, què tens a dir?
Bé, no, jo completament d'acord amb el que ha dit Encarna. O sigui, és una llei que regula un dret individual, els drets, en aquest cas, molt lluitat i que arriba tard en molts de casos i que està sofrint molt de... I és un dret individual que el que fa és regular-lo. I també es parla molt, a mi m'agrada molt aquest tema de morir dignament, no? I realment és això, és morir sense patiment i triar. I realment les persones que s'estan acollint aquest dret moltes vegades són grans amants de la vida. I precisament perquè són grans amants de la vida, quan creuen que la seva vida no reuneix els requisits mínims, que és una decisió individual, que creuen que la seva dignitat no està garantida, doncs volen, i que evidentment és un dret individual que cada persona podrà exercir, que té un recolzament social, segons les darreres enquestes, molt important, i també que ve a regular una cosa que ja està passant, perquè desgraciadament és un tant per cent molt petit de persones que necessiten això, perquè ningú vol arribar a estar en aquesta tessitura, ningú ho desitja, però si et trobes en el cas, aquesta clandestinitat empitjora molt tot això. Per tant, un drama familiar que ja és un drama es converteix en... I aquestes persones moren també preocupades per què serà de les persones que del seu voltant que els han pogut desajudar, no? Per tant, jo crec que és acabar amb patiment, és garantir drets i és lluitar per la vida digna de totes les persones i també per les llibertats individuals i la llibertat de consciència. Per tant, jo crec que qualsevol partit progressista té que estar amb el garantir drets. I com dèiem, no obligues a ningú, això no fa que es deixi de fer. Vull dir, l'Encarna parlava de la llei de l'avortament i crec que té molts paral·lelismes perquè la clandestinitat és perillosa i això no fa augmentar, sinó simplement que hi hagi unes garanties de salut, una vigilància i dona més garanties i més tranquil·litat a tota una societat per un dret que és individual i que en cap cas estaràs obligat a fer.
Recordem que la llei que s'està tramitant al Congrés preveu que aquesta sol·licitud d'eutanàsia doncs, la puguin fer ciutadans espanyols o residents a Espanya que pateixin una malaltia greu i incurable o, en el seu cas, crònica i invalidant que provoqui un patiment intolerable. Llorenç Còrdova, endavant.
Sí, és un tema delicat, crec que tots estem d'acord, és una qüestió molt sensible que ens afecta a tots, no només a les famílies que tenen aquest problema, tots ens poden trobar en una situació que fos necessari una actuació d'aquest tipus i sí que crec que és una d'aquestes coses que més que ideologies, que tots els de dretes estan d'acord amb una cosa, tots els d'esquerres estan d'acord amb una altra, els radicals amb una altra, jo crec que això són pensaments molt individuals i són decisions molt individuals de cada un. És molt difícil generalitzar. Això, si un se'n va a demanar pel món, es troba gent de tots els colors polítics en diferents opinions, que jo crec que és bo. Jo, en segons sis casos, el tema d'eutanàsia doncs podria estar-hi d'acord. El que sí que m'agradaria és igual aclarir una miqueta els conceptes, perquè moltes vegades el tema dels conceptes s'utilitzen en certes coses i jo crec que aquí es mal utilitzen, inclús a vegades una miqueta... igual amb mala fe. Una cosa és una mort digna, que crec que tots estem d'acord en que té que existir una mort digna. Ho diu la Constitució. Vull dir, això ningú crec que estigui en contra. I una altra cosa és l'eutanàsia. Són dues coses molt diferents que sembli mentida. La mort digna és aquella que es produeix en totes les cures mèdiques adequades, els consols humans possibles. Inclús també se li diu ortotanàsia. O sigui, no és una eutanàsia, és una ortotanàsia, és una cosa diferent a lo que és eutanàsia. No és equivalent, perquè eutanàsia és una mort baix petició o demanda. I sembla que no, però aquí hi ha una diferència molt grossa. Els drets que tenim, sobretot, és el dret a sa vida. Eutanàsia, segons com es planteja, podria ser un dret, o sigui, podria ser un dret, no, podria ser una acció en contrària a un dret constitucional que és el dret a sa vida, hi ha que anar-hi molt en compte. Jo no estic dient que estic a favor o en contra, estic ara mateix dient el que són doncs, aquestes definicions. Una cosa és la mort digna, el suïcidi assistit és una altra cosa, l'eutanàsia és una altra, la sedació pal·liativa és una altra. La mort digna ja està regulada. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té una llei de mort digna. Clar, en quan s'amonenam llavors les enquestes, i les enquestes diuen el 84% dels espanyols es recolza el dret a una mort digna. Fantàstic. I els altres 16 que fan. Vull dir, jo aquí el que m'estranya són els altres 16. Ara, la pregunta que es fa amb aquestes enquestes és si tu estàs a favor d'una mort digna. Demana a veure si estàs a favor d'una eutanàsia. Igual, els resultats són diferents. És que són coses diferents una de l'altra. Si m'ho anem a demanar, per exemple, en els metges, hi ha un estudi del CSIC sobre metges, que és 83% dels metges diu que l'organització mèdica col·legial hauria de defendre l'establiment d'un sistema de cures pal·liatives, no d'eutanàsia, sí, de cures pal·liatives universal i de qualitat com a alternativa a l'eutanàsia. Això ho diuen el 83% dels metges. I llavors, Hi ha una altra estadística que diu que el 84% dels metges, crec que una dada bastant alta, que és una pràctica mèdica acceptada incrementar les dosis per un malalt terminal en l'objectiu d'aliviar els seus patiments sent conscients de que podria accelerar el final de la seva vida. O sigui, això és un pas intermig una mica entre l'eutanàsia. Jo crec que tothom coneixem algú familiar o algun amic d'algú que li ha passat això, que els metges li diuen mira, despedigue't del teu familiar perquè li anem a aplicar una dosi de morfina, una dosi de lo que siga i no despertarà ja. Però això no és una eutanàsia. Això són cures, és una mort digna, són cures pal·liatives. Entonces, jo, personalment, estaria més de sa opció de regular aquestes cures pal·liatives, de reforçar-les, de que pogués arribar a tothom, que no realment de fer una llei d'eutanàsia, que és una cosa molt delicada. Comentaven també que ens hem d'adequar i que anem en retard amb altres països de la Unió Europea. Els únics dos països que està regulada és Bèlgica i Holanda. No anem en tant de retras, i si no ho han fet els altres països, igual és per alguna cosa especial. Aquests països, els altres països el que tenen són unes lleis de mort digna i de cures pal·liatives molt potents i molt ben fetes, que és el que jo crec que hauríem de fer a Espanya. Això de que no és obligatori i tal, jo és que estem al mateix de sempre. És com si fèiem una llei que permet ocupar ses cases. Vale? No és obligatori. Però, home, senyors, és que no sigui obligatori, no és justificació com perquè es pugui fer una llei o no es pugui fer. Jo crec que hi ha aquesta justificació de que, bueno, a ningú se li obliga a fer el que aquesta llei tolera, siga tampoc una justificació, ni ho és una ni és una altra.
Encarna, m'ha aparegut que volies parlar.
Sí, bé, perquè estava escoltant en Llorenç i evidentment, amb la mort digna, per supost que tots estem d'acord, i qui no està d'acord en acabar la vida amb una mort digna? Però no hem de confondre altra vegada les coses. El dret de la vida i el dret a la mort ha de ser un dret individual, i amb el món que vivim actualment és necessari la llei de l'eutanàsia, que no és obligatòria, torc a dir, però tampoc hi ha que confondre parlant dels cuidados paliativos. Els cuidados paliativos ja existeixen, gràcies a Déu, i s'han de millorar moltíssim, perquè són necessaris. És que no és que siguin és que són imprescindibles, són compatibles perfectament amb la llei de l'eutanàsia. Tenim cuidados paliativos i són imprescindibles, amb això estic absolutament d'acord amb en Llorenç, però no hem de voler confondre altra vegada. La mort digna la volem tothom, no crec que ningú vagi en contra de tenir la mort digna, però no s'ha de confondre. Jo crec que el dret a decidir de les persones avui en dia com volen morir és necessari, perquè a més despenalitza tot el que està passant avui en dia. Hi ha molts de malalts terminals que tenen dret a decidir i que no volen seguir amb aquesta situació. Inclús aquesta llei es podria millorar molt perquè se queda fora d'aquest debat, per exemple, tots aquells malalts amb problemes psicològics i psiquiàtrics, que també és un tema molt delicat i que sí que, que hem de debatre i anar endavant amb aquesta qüestió. No sé, na Sònia, si vol aportar res més.
Sí, no, jo crec que en Llorenç... A veure, sa mort, sa dignitat en sa mort és que s'ha de garantir, és un dret i s'ha de garantir. Clar. I el sistema de cures pal·liatives ja el té sanitat. Evidentment s'ha de millorar molt, i més si tens una llei d'eutanàsia, vull dir, perquè les persones que no es vulguin acollir en aquest dret individual tenen l'alternativa que són les cures pal·liatives. També tenint en compte que aquest debat es dona a certs països i en aquest moment històric, perquè també la medicina ha avançat tal barbaritat que es pot mantenir una persona viva sense pràcticament que aquella persona tingui vida. No sé si m'estic explicant. Vull dir, hi ha una maquinària tan brutal que, per tant, hi ha moltes persones que fan un document de voluntats anticipades on han expressat ja amb molta anticipació com volen ells gestionar el seu procés de morir. I les cures pal·liatives és que hi han d'existir, hi han de ser molt bones i són necessàries i van en paral·lel a tot aquest procés. Però realment, quan jo parlava de percentatges, ho parlava en el sentit de que la societat està madura per entrar en aquest debat. Però, evidentment, en Llorenç es preguntava per aquest 16%. La meva pregunta és, té dret aquest 16% a imposar en el 80% les seues creències personals i obligant-los a viure una vida que consideren indigna? Perquè, clar, aquí hi ha un debat moral de que hi ha gent que pensa que la seva vida no li pertany, que pertany a un ésser superior. Doncs són molt lliures de no disposar de la seva vida. Però existeix una àmplia base de la societat occidental moderna que pensa que som... que són drets individuals. Per això jo no el compararia amb un dret social com és la vivenda. Vull dir, ja sé que ara els ocupes no, estan molt de moda i els posem a tot arreu, però és que és un dret individual, no es pot comparar amb un dret social que té unes altres característiques. Aquest és un dret individual que exercirem segons la nostra pròpia consciència i en llibertat de consciència, i les persones que creiem que disposam de la nostra vida i que tenim dret a decidir sobre aspectes personals de la nostra vida, doncs reclamam aquest dret. I jo penso que jo sempre que hi ha aquests debats on la moral té una part important és, pot imposar una minoria les seves creències a una majoria, sent que aquesta majoria mai imposarà les seves a les persones que no vulguin acollir-se a un suïcidi assistit? Realment no hi ha perill, és un sistema garantista, per això es regula per la llei, perquè ara està passant, i està passant en la clandestinitat amb major sofriment. Vull dir, regular-lo fa que estigui controlat, que els metges es puguin acollir a la seva llibertat de consciència de si participar-hi o no. Realment el que dona és més naturalitat i més visibilitat, i realment es pot combatre qualsevol altre tipus de coses que ara estan arraconant aquestes famílies a viure aquestes decisions tan dures en la clandestinitat i amb posant en perill la seva vida i el seu projecte vital. I jo penso que jo sempre dic, és que no és dret a morir dignament, sí, però aquestes persones que volen un suïcidi assistit el que demanen és un dret a viure dignament. I quan la dignitat de la seva vida s'acaba, no volen seguir vivint, perquè creuen que la seva vida no reuneix els requisits de dignitat suficients i ells ho senten així. I quan una persona que t'estimes molt et deu dir això, et deu generar una impotència, i que en el teu estat estigui penalitzat i hagis d'anar-te'n a un altre país o fer-ho la clandestinitat. Jo de veritat, quan estem parlant d'un percentatge, aquests països que ho tenen regulat des del 2002, estan parlant de percentatges d'un 0,2% de persones que s'estan acollint. Vull dir, això no augmenta i no, la gent no farà mai això si no ho necessita, evidentment. No entenc aquesta poca empatia cap a aquestes situacions que es poden donar.
A veure, Llorenç...
Perdona, però si m'adeixes jo apuntaria una altra breu cosa a lo que diu una Sònia, que realment si no aprovem aquesta llei d'eutanàsia, estan tornant a dir que familiars o sanitaris tenen que infringir la llei, perquè com estàvem debatint, vull dir, que quina solució, que pensen, Llorenç, que tornem a fer les famílies o sanitaris que volen ajudar en aquest malalt? Altra vegada tenen que quedar fora de la llei, aquesta llei de l'eutanàsia regularà que no siguin les famílies ni els sanitaris els que infringeixin la llei.
Llorenç, endavant.
Sí, hi ha molta cosa a comentar. Veig que seguim parlant de les dues coses com si fossin iguals i no són iguals en algunes coses. Sí que m'ha agradat que en Encarna reconeixia que aquest tema de cures pal·liatives, que jo m'he apuntat aquí tres frases que s'han de millorar, que són imprescindibles i que són millors que l'eutanàsia. Estem totalment d'acord. Vull dir, crec que anem... Bueno, jo m'he apuntat que ho havies dit, crec que me'ls he apuntat així com ho anaves dient, però bueno, si no n'estem d'acord perquè modifiques alguna cosa, doncs bueno, jo estic d'acord amb aquestes tres. El que comentaves sobre que els familiars i sanitaris hagin d'infringir la llei, bueno, és que igual jo és el que he dit d'inici, estava dient objectivament el que era una cosa i el que és una altra. Jo el que tinc clar és que aquesta llei que s'ha proposat, vaja, és dolentíssima, és un desastre, i ara intentaré explicar per què. Sí que agradaria contestar a Sònia també, estem aquest de 16% que ha tret, que havien d'imposar, jo simplement he dit que no entenc com hi ha un 16% de gent que no pot estar d'acord en que la gent hagi de morir de manera digna, vull dir, no he dit que aquesta gent hagi de decidir ni res, simplement era una cosa totalment diferent. Per el tema aquest de que la tecnologia ha millorat molt i es pot mantenir la gent, per això hi ha una denominació també, això es diu obstinació o encarnissament terapèutic. O sigui, això no és tolerable tampoc, però és que això, les lleis de mort digna ho deixen ben clar. No pot haver un encarnissament, o sigui, és mantenir una persona que bategui el cor atesat a un llit, patint familiars, patint o no aquesta persona, per supost que no, però és que això... Per això dic que moltes de les coses que volem dir que es podran fer en la llei d'eutanàsia això ja estan en les lleis de mort digna, ja estan regulats. A Balears ho tenim, a Madrid també està, crec que a Astúries també existeix, una sèrie de comunitats autònomes que ho tenen regulat per llei i que és molt millorable, i que millorant això, segurament moltes de les coses que esteu comentant a Sonia i a Encarna els atendríem solucionades. Estem a l'eutanàsia. En su tema eutanàsia ha d'anar molt en cuidado. L'eutanàsia és que jo ara mateix dic que vull morir. I com que jo tinc la llibertat de decidir, m'heu de matar. A veure, cuidado, jo no dic ni que sí ni que no. Depende, com aquell.
No, no, no,
no sé si em deixes m'expliques. Si em deixeu m'expliques.
Tenen que haver dos metges, té que haver una comissió, està simplificant d'una manera...
No, 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 ara ho explicaré, no preocupis, encara ara ho explicaré. Però bueno, però al final, la diferència entre el que és el que dèiem d'una mort digna i de cures pal·liatives i d'aquesta ortotanàsia, que és legal i s'està fent, ja s'està fent, simplement és que la persona decideix morir. Decideix morir, o sigui, decideix morir, no? Decideix que li donen alguna cosa per morir. No és que decideixi morir, sinó prens la decisió i te mors, punt. O sigui, necessita una ajuda per morir. Aquesta llei que es fa ara, que ja dic, jo podria estar d'acord amb una llei d'eutanàsia, me l'hauria de llegir, jo no som un radical si no això i l'altre. Simplement vull que es tinguin en compte que en totes les eines que tenim, segurament la majoria de tots aquests casos, millorant, es podrien solucionar. I ja està fet i és legal i no hi ha que tocar res. La llei d'eutanàsia que proposa PSOE, que a més és molt curiós, perquè s'hauria d'explicar per què ho presenta PSOE com a grup polític i no ho presenta el govern. I això igual ningú en parla. I per què es fa? Pues perquè salta, o sigui, si ho presentàs com un projecte de llei, aquesta última tindria l'obligació de presentar informes de diferents organismes, d'actors implicats, i clar, això no interessa. En tots us ho presenten com a partit socialista. Bueno, això no deixa ser una miqueta raro. I crec que també seria una cosa a parlar, però no tenim prou temps. Jo crec que això en parlaríem tres dies seguits i no arribaríem a la conclusió. La llei aquesta que ha presentat a PSOE és poc garantista. No especifica prou els supòsits en els que es podria aplicar. Ho deixa tot en mans del personal mèdic, en tot el que això significa. El personal mèdic ara mateix està patint síndrome del quemado o burnout, que es diu normalment, síndrome de fatiga per compassió, i això l'únic que fa és empitjorar-ho, tant amb infermers com amb metges, tot el que siga.
Estàs comparant els casos de suïcidi assistit amb una pandèmia?
No.
No ho entenc, no hi haurà una llau de...
No, lo del burnout...
Com es retrasarà?
No, espera, lo del burnout i el síndrome de fatiga i compassió existien molt abans que la pandèmia. No he dit res d'això, i si s'ha pogut entendre, per supost, no ho vaig a comparar, però no té res que veure una cosa amb l'altra. Simplement estic dient que es canegui que ara mateix en la professió mèdica, com també en la educativa i en moltes altres, en forços de seguretat, hi ha un burnout, hi ha un síndrome de fatiga i compassió, hi ha una sèrie de pressió sobre aquests professionals perquè tenen que prendre unes decisions que realment no els hi corresponen. Si ara els hi posam damunt el cap la decisió de dir, bueno, tu decidiràs ser aquesta persona, doncs
s'ha de... Justament per això s'està debatint ara en el Congrés de Diputats.
Hi ha una comissió
que està debatint tot aquest procés i com es pot millorar aquesta proposició de llei.
Vale, jo t'estic explicant la proposició de llei que posa ara. El que es puga debatre, jo no som en Nostradamus i no ho puc saber. El que sí que sé, que moltes esmenes a la totalitat ja s'han rechaçat. Entonces, si em deixes, acabaré simplement. Aquesta inseguretat jurídica per sanitaris, el que fa és... és que no es parla en cap moment, es parla de que hi ha un metge encarregat que té que consultar amb un altre metge, però no diu quin és, i que això té que anar a una comissió. Vale? Amb això estem d'acord, veritat? És el que havies comentat tu abans, Encarna. El que passa és que...
Està previst.
Sí. Exacte, està previst. Vale, doncs, es té que enviar la comissió durant els 5 primers dies. Aquesta comissió té 20 dies per contestar i llavors hi ha 7 dies per fer-ho, més d'un mes. Vale, doncs, la mateixa llei diu que en cas de que el metge ho cregui convenient, no fa falta passar-ho per la comissió.
Però,
ostres!
Que tu estàs partint d'un tema completament incorrecte, perquè les persones que arriben a demanar aquesta suïcidi assistit o aquesta decisió d'acabar la seva vida sense patir més, és que es porten tot un procés darrere que no hem d'oblidar. Vull dir,
però no està regulat per aquesta llei.
No està regulat per aquesta llei. Estan parlant de persones amb malalties cròniques. Home, està clar que no qualsevol persona anirà a un hospital i demanarà vull morir-me ara mateix. Vull dir,
tothom té dret. Tu mateix ho havies dit. Tothom són lliures de demanar-ho.
Ara tu tornes a confonir o confondre paliatius amb suïcidi. O sigui, estàs intentant confondre i mescles els termes d'una banda i d'una altra. Amb un suïcidi assistit hi haurà un document de voluntats anticipades on es malalt ho ha expressat de forma inequívoca, on hi haurà testimonis, on hi haurà un comitè ètic mèdic. Vull dir,
no hi ha un comitè ètic mèdic, perdona. No està a la llei. No està a la llei. No hi està. No ho regula. Diu que té que ser un metge consultant amb un altre metge que no es parla ni que sigui psicòleg ni ningú. No actua ningú més i diu que es té que passar un comitè, però que si és metge ho creu convenient pot aplicar aquesta eutanàsia abans d'anar en el comitè.
Amb un malalt que té una malaltia crònica, Llorenç. De fet, s'estan quedant fora, com he dit jo abans, altres hi ha societats que estan demanant que també s'incloguin a menors, i d'això ja ni en parlem amb tu, perquè evidentment estarà super en contra.
Per què no? Perquè suposes que estic en contra?
Hi ha altres col·legis que estan demanant... Per la teua postura que estàs avançant. Jo crec que això està en debat, i el que estan parlant són de persones que tenen darrere tot un historial metge important, terminals... Vull dir, no és un capritxo arribar a aquesta decisió. El que hem de garantir és que quan s'arribi a aquesta decisió no sigui un familiar que tingui que assistir a la persona com aquell senyor pobre que ara mateix està pendent d'una condena perquè va assistir a la seva dona que estava terminal i crònica, la va assistir amb un suïcidi perquè ja no podia suportar més que aquesta dona estigués patint, patint amb dolor. Vull dir, en aquesta situació
s'ha de penalitzar. I després d'un munt d'anys de tenir una persona dependent i cuidar-la amorosament i veure tot el seu procés degeneratiu. És que no és una decisió que es pren, no t'aixeques i decideixes fer això. Hi ha tot un procés on l'acompanya tota la família i sobretot solen ser malalties cròniques que tenen metges, o sigui, aquest metge no prendrà la decisió d'un dia passar a l'altre, perquè aquest metge ja està acompanyant en el pacient en aquest procés d'una malaltia crònica i degenerativa.
Doncs això és el que hauria de recollir la llei i no ho recull. Simplement el que dic és això, No ho recull. No, i la comprovació s'eutanàsia és posterior a l'eutanàsia. És que és absurd. Vull dir, la comprovació, quan s'envien tots els papers en aquesta comissió, és posterior a l'eutanàsia, que ho comprovi que s'hagi fet tot bé quan ja s'ha fet l'eutanàsia. Vull dir, és totalment absurd. I no parla ni de notaris, ni de psicòlegs, ni de psiquiatres, ni de comitès ètics. No ho parla. Jo estic parlant d'aquest projecte de llei, que es pot millorar, sí, que es millora.
Amb aquest projecte de llei que s'està intentant millorar, per exemple, s'està intentant garantir que tot aquest tràmit burocràtic que suport farragós, de notaris, de no sé què, d'informes, que sigui més breu, més curt i més simple, perquè a vegades els tràmits burocràtics es maten a tots.
Claro, traguem garanties.
No, sense treure garanties.
Home, ja em diràs, si decideix un metge i només un metge, pues no està. Això a altres bandes va un comitè ètic, va un metge que no té res a veure amb aquell cas, que no és ni del mateix centre, va a psicòlegs, els psicòlegs atenen en aquest pacient, en aquesta persona, i es comprova. I si tot està ben comprovat i va bé, pues igual està bé fer una eutanàsia. Sí, jo no dic que no. Només dic que la llei, que s'ha presentat el projecte de llei, no hi arriba, i això en una setmana no es corregeix. A veure, s'han donat casos d'eutanàsies a Espanya, la mateixa associació que va sortir a Ràdio Illa ara fa poc temps, Associació en Derecho a Morir Dignamente, que crec que ja confon també lo de morir dignamente amb lo d'eutanàsia, pues dos membres seus van ser acusats i penalitzats d'ajudar a morir una dona a un hotel a Astúries, en 2016.
Tu
li varen aplicar...
Deixa'm
una cosa.
Aquesta
persona, saps què li passava? Tenia trastorns de personalitat i depressió, cosa que té tractament. I la varen ajudar a una eutanàsia. Clar, això és el que no pot passar. Això no pot passar. Cuidar d'uns seus problemes psicològics, que ho havíeu dit vosaltres mateix, i tu ho has dit, que no recull tot el que són els temes psicològics. Si jo puc estar d'acord en l'eutanàsia en segons quins casos, però estic dient que el projecte de llei aquest no és garantista, no garanteix el dret a la vida a la gent, deixa moltes coses i carrega tot sobre els metges.
Sí, però jo crec que els metges ja tenen aquest problema constantment a la seva pràctica.
Claro,
el que fa aquesta llei és legislar. I es faran les millores que es consideri oportunes, però els metges viuen, desgraciadament, les famílies i els metges dels malalts, terminals, greus, crònics, i que tenen patiments, viuen constantment amb aquest problema. Per tant, la llei no està creant un problema, està intentant despenalitzar i clarificar. Jo crec que és important que tinguem aquest debat, però evidentment jo no som metge ni jurista concreta, vull dir, jo estic representant Gent per Formentera, que és un partit insularista, i estic fent una proposta del que crec jo que la llei ha de preveure, i en cap cas, vull dir, és com prohibir els cotxes perquè hi pot haver una persona que usi el cotxe per matar. Vull dir,
No és el mateix, Sònia.
Existeix el... No, però vull dir, el que estem dient, tu estàs pressuposant que hi haurà gent maligna que matarà malalts mentals. És una mica l'argument aquest d'alguns partits, de que com que els nazis varen fer una eliminació.
Sònia, ves en compte el que acuses, que no hi ha dret. Vull dir,
però quan dius, acuses persones d'una associació legalment que vàrem sentir tots a Ràdio Illa com expressava, i ho expressava amb unes paraules molt, molt cuidadoses i sense fer cap suflama ni proclama, i tu els estàs acusant de que van ajudar a morir una persona amb problemes mentals.
No els estic acusant. Notessi 25 de maig de 2016, surt la sentència. I un metge que va donar el medicament per donar-los a aquesta gent, que aquesta gent varen enganyar el metge, i li varen aplicar a una persona...
Precisament el que es vol amb aquesta llei és que no entrem en aquestes qüestions personals ni en casos.
Vull dir, que les faci un hotel, les faci un hospital.
L'Estat ha de garantir la llibertat de decisió de cada una de les persones.
Es tracta de garantir la vida de les persones.
I el dret a morir i el dret a viure ho té de decidir cada una de les persones.
Ho hem d'anar... Ho hem d'anar deixant aquí.
Amb patiment. Jo crec que és important dir això.
Gràcies a Sònia Cardona, a Encarna Maganya, a Llorenç Còrdova, per ser aquesta estona aquí amb nosaltres, doncs debatint sobre l'eutanàsia. Que tingueu molt bon dijous.
Bon dijous
gràcies
a tothom.
Gràcies.
Ai, recordeu que avui torna la Filmoteca a la Casa del Poble de la Mola amb Midnight Cowboy. No us ho perdeu, aquest film dels anys 60, tot un clàssic, protagonitzat per Dustin Hoffman i John Boyd. Avui, Midnight Cowboy, a les 7 de la tarda, a la Casa del Poble. Salut!